Sara Casas.
Bon dia. Al Manco hi ha tres espanyols entre les víctimes mortals registrades en els terratrèmols de Veneçuela i el Ministeri d'Exteriors continua les gestions per localitzar-ne prop d'un centenar que es troba desaparegut. La factura humana de la tragèdia en xifres creix encara a poc, amb 235 morts, 4.300 ferits i 37.000 desapareguts, oficialment segons el govern del país caribeny, on continua la recerca desesperada de supervivents entre les runes, mentre arriba suport internacional, com l'avió militar procedent d'Espanya amb un grup de rescatistes i material de primera necessitat. L'ajuda és urgent, ha advertit l'ACNUR, que descriu un panorama de destrucció generalitzada en diverses zones de Veneçuela, especialment al nord, la més afectada pels sismes. A les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas ja han llançat una campanya d'emergència per recollir donacions econòmiques, a més d'un acompanyament als veneçolans que resideixen a l'arxipèlag i que continuen sense notícies de familiars o amics. Tot d'una, vos en contem amb més detall què està passant a Veneçuela i la resposta generada arreu del món davant d'una tragèdia que marca l'actualitat de nou avui, divendres 26 de juny. Joan Jiménez és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titular.
Bon dia.
Bon dia.
La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver ocult enmig de Sa Marjal, a Sa Pobla.
Un veïnat de la localitat va donar la veu d'alarma ahir a darrera hora després de trobar el cos sense vida mentre passejava per la zona. Es trobava el cos amagat per la mala herba i de moment no ha pogut ser identificat. No es descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit dies enrere.
A Maó, presó provisional per un home a qui van sorprendre dijous amb més d'un litre de ketamina líquida amagat en una maleta. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Policia Nacional el va sorprendre en un control de trànsit als voltants de l'aeroport de Menorca. En aturar el vehicle que conduïa, l'home es va mostrar nerviós. A la part posterior van localitzar-hi una maleta que contenia diferents ampolles. Davant les sospites que aixecava l'acusat, es va procedir a analitzar l'interior de totes elles. Va ser aleshores quan es van localitzar 1.200 mil·lilitres de ketamina líquida. Per aquest motiu, se l'acusa d'un delicte de tràfic de drogues i contra la salut pública.
Un de cada quatre alumnes de les Balears ha pensat abandonar els estudis, la majoria per avorriment.
Ho revela una enquesta del Consell Escolar feta a prop d'11.000 estudiants d'ESO i FP. Segons les darreres dades, la taxa d'abandonament escolar de l'arxipèlag s'ha reduït fins al 15%, 5 punts manco que l'any anterior, però encara 3 punts per damunt de l'estatal.
Desconvocada la vaga del transport sanitari.
La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i Assistència de Balears, la GSAIP, i els sindicats representants dels treballadors han assolit un acord al TAMIP i s'ha desconvocat l'aturada indefinida prevista perquè arrencàs dilluns.
A Mallorca, els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns.
A Eivissa, el Consell prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa, al futur pla d'intervenció d'àmbits turístics. Alberto Ferrer, bon dia.
Bon dia. El PIAT, que acumula anys de retard, no permetrà que pugin el nombre de discoteques, segons ha anunciat el Consell d'Eivissa, el plenari que s'ha fet avui, precisament ara que els veïns de Talamanca estan en peu de guerra contra la que es vol obrir als baixos d'un hotel.
En els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
El campió de la Champions serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma.
Així és, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la Champions, serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma, que se jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. D'altra banda, el Mallorca ha presentat avui a les xarxes socials la nova camiseta per aquesta temporada, una camiseta que combina parts iguals el vermell i el negre. I afegim que els jugadors Abdon i Darder han parlat del que ha de ser Mallorca de segona divisió i han valorat la sortida de Demichelis i l'arribada de Luis García a la bancada de Somos.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. A les portes del cap de setmana continua l'estabilitat i també la calor, amb avisos actius per temperatures elevades que es preveu que ens acompanyin durant tot el cap de setmana, juntament també amb l'arribada de la pols en suspensió. Avui novament dominarà el sol amb un cap vespre marcat pel cel totalment estirat i una temperatura màxima que en el cas de les Pitiuses podria baixar lleugerament amb valors que quedarien entre els 28 i els 32 graus, mentre que a Menorca arribaran els 35 i a Mallorca els 37, sobretot al sector nord d'aquesta illa. En conjunt amb un vent que bufarà fluix del sud i del sud-est i una situació marítima marcada per la tranquil·litat amb redols de marejol i qualque redol de mà plana a les costes a recer del vent. En definitiva, un nou cap de setmana marcat per aquesta estabilitat, sense canvis significatius a la vista i amb temperatures que continuaran sent elevades.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les principals autoritats de les illes han guardat avui un minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela, un acte que ha tingut lloc a les portes del consolat de Mar a Palma, on han assistit la presidenta del govern, Marga Proens, i l'associació de veneçolans Ben Balears, entre d'altres.
Proens ha traslladat el seu condol a les víctimes i també als seus familiars. La presidenta ha destacat que el govern ja s'ha posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per oferir ajuda als veneçolans residents a les Balears que tinguin famílies i amics al país llatinoamericà.
A todo el pueblo que está allí en Venezuela, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
També durant l'acte, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que Espanya posarà a disposició de Venezuela tota l'ajuda possible.
Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el gobierno de España.
El minut de silenci convocat avui migdia també han assistit diversos veneçolans residents a les illes. Darixa Padrón, de l'associació Ben Balears, ha fet una crida a tota la ciutadania de les illes per enviar ajuda a Venezuela, per rescatar les persones desaparegudes, també per netejar els enderrocs. Així ha explicat com un familiar li va contar en directe el moment de la tragèdia.
El mismo día de ayer, a las 12 de la noche, hora de aquí, en Venezuela, en el momento que estaba pasando el terremoto, mandaba el audio en vivo que estaba desesperado sacando a su hijo, que es mi sobrino, y pues lograron salir con vida, pero sí quedaron sin vivienda y así como él pasaron muchas personas más.
De moment, aquesta associació, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
L'objectiu és recollir dobbers per després comprar medicament, material mèdic i aliments que seran adquirits i lliurats de manera directa a hospitals i centres d'atenció. Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació de Veneçolans a les Balears.
La solidaritat s'estén en aquestes primeres 72 hores crítiques, les més importants per trobar gent en vida. Des d'Espanya, el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 3 els compatriotes morts i a 99 els desapareguts. També hi ha 4 espanyols localitzats que estan sota els enderrocs i els quals els efectius d'emergència intenten rescatar. És el darrer balanç que ha fet el ministre José Manuel Álvarez.
También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto. Y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
Álvarez també ha confirmat que es preveu repatriar un grup de turistes espanyols que es troben bloquejats a Veneçuela amb l'avió militar del Ministeri de Defensa que ja ha aterrat al país a l'aeroport de Maracay.
Ho ha fet avui migdia amb 59 militars de l'UME, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra i 8 unitats canines que ja estan preparats per començar a fer feina sobre el terreny. També s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. Ara seran destinats a la zona de Guaiaira, segons ha confirmat un dels membres de l'equip de rescat de salvament de la UME.
S'han assignat a la zona de la Guaira i en breus moments, després de la càrrega del material que transportem des de l'avió, nos dirigirem hacia allà. Nos han encomendado a través d'un oficial que nos va a acompañar durante todo el recorrido.
Les darreres xifres oficials parlen ja de 235 morts, 4.300 ferits i centenars de desapareguts. Es calcula que unes 3.000 famílies han resultat damnificades, 200 persones es troben atrapades, 250 edificis danyats i 8 hospitals afectats.
Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'1 milió d'euros.
Llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podemos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas, como he dicho, intentando en la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
Una partida que se sumarà als 200 milions de dòlars que conformaran el fons anunciat avui pel govern de Venezuela per respondre a les necessitats de la població. A més, crearà línies de crèdit especials per a empresaris que hagin perdut els negocis i un abonament especial per a aquells qui s'hagin quedat sense feina.
Després d'anunciar aquestes mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha visitat la ciutat de Macuto, a l'extrem nord del país, ubicada dins l'estat de Guaira, el més afectat pels sismes, juntament amb la ciutat de Caracas. Rodríguez ha agraït la feina dels equips d'emergència i ha anunciat l'arribada immediata d'ajuda humanitària internacional procedent, entre d'altres, dels Estats Units, Mèxic, Espanya, Qatar i del grup d'experts en rescat de persones de l'ONU.
Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional.
A banda de l'ajuda de diferents països, les ONG també treballen a contrarrellotge. És el cas del Bombers Sense Fronteres, que ha enviat una quinzena d'efectius des de diferents delegacions espanyoles. Han partit en un vol comercial amb escala fora de Caracas, on arribaran per carretera. Amb ells viatgen cans de rescat per ajudar a localitzar persones en vida i també 2 tones de material de rescat i sanitari. El portaveu, César Sánchez, ha explicat que encara no saben on els destinaran, però segurament el panorama que es trobaran será pillo del que preveían.
Evidentemente, el nivel de destrucción, a nivel que van avanzando las obras y que más medios se van incorporando, pues se va demostrando que es mucho más grande de lo que inicialmente se esperaba, ¿no?
A mig del caos i la incertesa s'han creat diverses iniciatives ciutadanes digitals per ajudar a localitzar persones desaparegudes.
Una de les que té més difusió és desaparecidosterremotovenezuela.com, amb més de 57.000 persones inscrites, de les quals unes 7.800 ja han estat localitzades. Un altre portal és venezuelatebusca.com, que compta amb més de 28.000 registrats. Són un punt d'esperança per a milers de famílies que cerquen els seus éssers estimats. Amb totes les dades són responsabilitat exclusiva de qui les publica perquè la informació no es verifica.
Arribem així a les 2:13. Continuem amb més notícies del dia. Ho dèiem en titulars, bona part de l'alumnat que deixa els estudis prematurament ho fa per avorriment. Darrere aquest avorriment, moltes vegades s'amaga el fet de pensar que les matèries que cursa no li serviran per res en la vida. Així ho mostra una enquesta que ha fet el Consell Escolar a alumnes de primer i quart d'ESO.
Amb tot, l'abandonament escolar prematur ha retrocedit 5 punts en 2 anys i ara és del 15%. Segons Iñaki Monge, portaveu del Consell Escolar, un dels factors que ha pogut influir és la creixent oferta de formació professional, un tipus d'estudis orientats a la vida laboral.
La situació socioeconòmica de les illes fa també, és un factor que incideix en aquest abandonament perquè pots anar a treballar i guanyar sous, per tant, però la FP, estic molt d'acord en que és un dels aspectes que s'està disparant, que és necessari que es dispari, i una oferta pública suficient.
L'avorriment respecte de les classes comparteix protagonisme amb l'alegria de la vida social que tenen amb altres alumnes. Aquesta alegria s'incrementa si els professors creen vincles amb l'alumnat i els engresca l'aprenentatge. Una de les portaveus del Consell Escolar, Antònia Sales, ha incidit en la importància que el professorat tingui unes condicions laborals que mantinguin la motivació viva.
És molt fàcil arribar a l'hora de tutoria i deixar els alumnes que facin deures i el professor anant fent les seves coses, però si un professor està involucrat i, i té vocació i ganes de fer les coses bé, és quan posa en marxa aquestes dinàmiques de cohesió de grup, fer sentir tot que, fer que tots els alumnes se sentin part del grup, que hi hagi una cohesió, que reforçar aquesta relació entre iguals.
També en clau educativa, més de 200 alumnes de formació professional han demanat ajuda o assessorament emocional després de participar en un programa sobre salut mental impulsat pel Consell de Mallorca. En aquesta primera edició hi han participat 4.000 alumnes.
I ha comptat amb la participació de 3 salut mental. Han impulsat més de 30 centres escolars de Mallorca un total de 424 tallers. FlipUp ofereix 6 tipus d'activitats vivencials en què els professionals de la salut, juntament amb el professorat, proporcionen eines i coneixements sobre les emocions, les preocupacions i els comportaments dels joves. Alfons Suárez és president de Tres Salut Mental.
Els mateixos alumnes ens diuen que ara se coneixen millor, que ara saben reflexionar damunt el que senten, i que ja no li costa tant parlar del seu malestar.
Els professionals asseguren que la conscienciació a través de programes de salut mental és necessària. El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha afegit que, a més, aquest programa ha donat beneficis.
Si aquest programa ha ajudat a més de 200 joves facin aquesta passa i ha contribuït a detectar situacions de malestar, i si ha ajudat a aquests alumnes a arribar abans en els recursos de suport, en els recursos de suport que es tenen al seu abast, el que podem dir, sense cap dubte, és que aquest programa ha valgut la pena.
Després del balanç positiu del Consell de Mallorca, el Consell de Mallorca apostarà per la pròrroga d'aquest programa en el curs 26-27.
En paral·lel, avui migdia, al voltant de 40 docents de la concertada a les Pitiüses s'han concentrat davant la direcció insular de l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern espanyol per als seus companys dels centres públics.
El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de la càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen de l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és el secretari de la Federació de Sindicats d'Independents d'Ensenyament d'Eivissa i Formentera.
Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 lectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
D'altra banda, s'ha desconvocat la vaga del transport sanitari que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida. La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i assistència al de les Balears, el GESAIP, i els sindicats representants dels treballadors han assolit un acord alt a mig i s'ha desconvocat l'aturada.
L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des del 2018. També la regularització d'entre d'altres coses el pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 persones que faran ser subrogades entre els anys 18 i 22.
Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell de Menorca, un 60% de les persones ateses ha patit alguna situació de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. L'illa se suma a diferents municipis als actes per aquest orgull. Enguany, Axel.
Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i s'han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho de cara a la família, fer un acompanyament.
El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn s'Orgull de Menorca, amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
Menorca té una cosa positiva i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a sa discreció, a que ses coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al Batla, Joan Pellicer.
És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagi aquest dia de sorgú, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, pues, estarà necessari.
Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
En la vessant laboral, la UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació en la matèria és clau i per això avui s'ha fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, la qual cosa no permet protegir les persones del col·lectiu dins del seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT a les Illes.
Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
Segons Carnero, la manca d'aplicació dels protocols afecta especialment les persones trans, que moltes vegades no són cridades pel nom en què s'identifiquen. Un altre problema habitual és la necessitat constant de donar explicacions sobre l'orientació i la identitat sexuals. Escoltem el testimoni d'un treballador afectat, és Rubén Arraiz.
Jo mateix soc professor i me toca contar-ho al meu alumnat cada any. Quan comença el curs, toca contar-ho. Ja no només com una història que deguem fer, sinó també al final te veus amb una responsabilitat i un compromís de donar visibilitat a les noves generacions i la resta de companys perquè hi ha qualcú que li pot ajudar.
UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en els convenis col·lectius, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
A Palma, els grups de l'Ajuntament d'Esquerres fan una crida a omplir diumenge als carrers davant l'ofensiva considerant del PP contra els drets LGTBIQ+.
Pessip i més per Palma i Podem han denunciat públicament la ruptura d'acord amb Enemics, l'associació que fins ara havia liderat les accions per la conscienciació i contra l'homofòbia, i alerten que el govern municipal assenyala les entitats que plantegen, que planten cara les seves polítiques. Xisco Dalmau, portavoz dels socialistes a Palma.
L'orgull és una reivindicació, no és un tardeo. I, per tant, són les entitats, i en aquest cas les associacions, les que impulsen aquesta commemoració, aquesta celebració i aquesta reivindicació. Ho hem vist amb altres exemples. Ho hem vist en l'associació de veïnats que han tingut dificultats per poder tenir els recursos necessaris per fer les seves festes. Quan hi ha una empresa privada que vol fer una celebració, tots són facilitats per part de l'Ajuntament.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte del maig i se situïn en el 44%.
El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada. Però fa una crida a la responsabilitat i la moderació en el consum d'aigua.
Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a l'aigua en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem amb un contacte permanent i ajudant en els ajuntaments, amb assessorament tècnic.
Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%, mentre que a Eivissa, segons la Conselleria de la Mà, la demanda està equilibrada amb la producció d'aigua, ja que la desalinització funciona al 100%.
I la intensa calor de la darrera setmana ha disparat el rescat d'ocells al Consorci per a la Recuperació de la Fauna del Govern. Són polls de falciot, però també n'hi ha de milanes i puputs. No n'havien arribat tants mai en tan poc temps.
Aquests dies el Consorci per a la Recuperació de la Fauna del Govern ha rebut una allau d'animals de tota casta, però sobretot, com dèiem, de falzies, uns animals que estan protegits i que arriben al final de març per criar molts apics de vall, teules o canals. Enguany, explica el director del COFIP, Miquel Puig, l'onada de calor tan primerenca ha impactat de ple en els pollets que, per fugir de les altes temperatures, es llancen del niu.
L'animal és incapaç de suportar, literalment s'està torrant, s'està cremant viu, s'està en temperatura intolerable per la seva vida i se tiren cercant aire fresc.
Els tècnics del COFIP els suren per retornar-los després a la natura. Enguany també tenen altres aus afectades, com per exemple puputs i fins i tot milanes, com dos polls que tractaren aquests dies després de pegar dins una piscina a un safareig per voler refrescar-se.
Tenen registres de 2004, que és quan el COFIP, aquest consorci públic, va començar a fer feina. I en diferència, aquest any s'estan batent tots els rècords, tant d'entrades globals com d'ocells en particular, com d'aquesta espècie en concret, de falcies que duim. Ara mirava dades, en duim 1.070.
1.070 només una setmana. Per això agraeixen la col·laboració ciutadana. Demanen comprensió. Si és possible, és millor dur l'animal al COFIP i deixar-lo en un punt de col·laboració municipal abans que sol·licitar-ne la recollida a domicili.
Avui us expliquem que la Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava en botigues de diversos aeroports nacionals i internacionals, entre els quals Palma.
Segons la nota, els membres del clan Preda vigilaven el personal de les botigues a diferents aeròdroms i els distreien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extreien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar. El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquests productes es multiplica exponencialment i s'introdueix en canals de distribució il·lícita per a la seva revenda a tota Anglaterra a través de basars regentats per persones kurdes i pakistaneses. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins en Anglaterra amb mercaderia de contraband procedent d'aquests furs. L'organització, a més, duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compravenda de cotxes usats, de la qual es varen obtenir 4,8 milions d'euros.
I la Policia Nacional ha homenatjat avui els 188 agents del cos assassinats en actes terroristes de l'any entre l'any 1968 i el 2015. Durant l'acte fet avui a Palma, s'ha projectat un vídeo dels policies i s'ha col·locat una corona a la sala d'actes en memòria seva.
Ha estat en un acte molt sentit a la Prefectura Superior de Palma, on el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que aquest tipus d'homenatges són necessaris.
Y por eso es importante el acto de recuerdo, porque debemos de volver a pasar por el corazón todo lo que ocurrió. Y que vuelva a aflorar esa indignación y esa rabia contenida que tenemos ahora, a la vez que podemos tener la satisfacción y el orgullo de que una sociedad fue capaz de acabar con este terrorismo.
El jutge Calama ofereix a Hisenda, a través de l'advocacia de l'Estat, personar-se en la investigació de les joies de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Plus Ultra, considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
Concretament, el jutge considera que les joies decomissades, un total de 80 peces valorades a més d'1 milió d'euros, podrien revelar un perjudici patrimonial directament connectat amb els ingressos de la titularitat estatal. De fet, una vegada el magistrat va rebre l'informe de taxació va imputar l'expresident per un delicte fiscal i un altre de contraband. Zapatero no va voler declarar aquesta qüestió quan va ser citat pel jutjat, ja que només volia temps per recopilar tota la documentació al respecte. El jutge, però, ho va denegar.
Per cert, que l'expresident ha demanat al jutge que l'UDEF exclogui la seva vida privada de la investigació. La defensa de Zapatero vol que el magistrat insti els agents a limitar la seva investigació als fets concrets delimitats en la interlocutòria del 18 de maig passat. Amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 263 a la Serra Tramuntana. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns.
El Consell Insular elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a l'illa i també als vehicles de lloguer.
La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de la limitació d'entrada de vehicles.
Campanya contra el tabac al transport públic de Palma.
A partir d'avui, les 350 marquesines de les aturades de la xarxa de l'MT de Palma renoven la campanya de sensibilització a la ciutadania perquè no es fumi en aquests espais.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobam bastanta retenció a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent. Pràcticament des de la incorporació de la via de cintura fins a l'aeroport hi haurà circulació lenta. També la via de cintura en sentit aeroport, l'estudiant de Gènova i de la zona de Sonda Metro fins a la sortida cap a la carretera de Manacor, de Vall de Mosa, perdó, també trobaran retencions. Aragonenta també és entrada a Palma des de l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 263 de la Serra, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple Vall de Mosa. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación, 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del TIP de Vall de Mosa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
D'altra banda, el Consell Insular elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a Mallorca i també als vehicles de lloguer.
La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de limitació d'entrada de vehicles. També s'analitza el cost dels funcionaris que se n'encarregaran, a més de l'ús que hi haurà de les carreteres o de les càmeres per controlar els vehicles.
I a partir d'avui, les 350 marquesines de les aturades a la xarxa de l'MT de Palma renoven la campanya de sensibilització a la ciutadania perquè no es fumi en aquests espais. La campanya consisteix en un adhesiu amb el lema "En aquesta parada no es fuma, respira" i forma part de la iniciativa de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Un organisme que recorda com el càncer de pulmó, que suposa el 30% dels casos totals, és el de més letalitat i en el 90% de casos està relacionat amb el consum de tabac. La campanya és de sensibilització no punitiva, ja que la llei que ho permetria encara no està en vigor, però per al president de l'Associació de les Balears, el doctor José Reyes, és igual d'important.
Dins de l'avantprojecte de llei d'ampliació de l'actual llei antitabac està inclosa la declaració com a espais lliures de fum d'aquesta mena d'espais, però aquesta llei encara no està aprovada, però les lleis sense conscienciació de la població tampoc tenen sentit. Per tant, totes les mesures que van dirigides a la conscienciació de la població són iguals d'importants o més que les pròpies lleis, perquè moltes vegades són les que aconsegueixen tirar endavant les actuacions.
Sensibilitzar contra el consum de tabac, però també contra les noves propostes de la indústria, com els vapejadors, que fan el mateix mal, encara que se'ns vulguin vendre d'una altra manera. Escoltant Reyes.
I al mateix temps, també aquestes campanyes ajuden també a conscienciar contra el consum dels dispositius electrònics. Els dispositius electrònics, que són la gran alternativa que s'ha inventat l'indústria del tabac per incloure en els joves en el consum i induir-los a començar a fumar, és molt important també transmetre el missatge que són exactament igual de nocius que el consum del tabac i totes les mesures legals que s'apliquin contra el tabac s'han d'aplicar també contra els dispositius electrònics.
Entre els usuaris de l'MT hi han trobat opinions a favor, però també una certa malfiança, ja que diuen la conscienciació no arriba a tothom.
M'ho faré molt bé, ja que és un lloc públic i no tothom vol sentir l'olor a tabac. Jo, per exemple, personalment me molesta un poc. I això també perjudica un poc la salut, perquè no només la persona que fuma, sinó els altres que també la senten.
Les persones no respeten, uno está sentado al lado de ellos, ellos están fumando como si no pasase nada y me parece perfecto, pero ojalá que se cumpla, que esa es otra cosa, porque no va a haber una persona vigilando si esto se cumple o no se cumple.
Y no tiene respeto, ¿eh?, con los niños delante recién nacidos, sea la edad que sea, así, en tu lado, sentada aquí, fumando, así como si nada, ¿eh? Si tú dices algo, te enfada contigo. Una falta de respeto total.
Els cartells estaran d'aquí a un parell de setmanes a totes les parades gràcies a la tasca dels voluntaris de l'associació.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:37, UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la Canera Municipal de Sonreus. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries i que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització dia 17 de juliol si l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària no atenen les seves reivindicacions.
El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructures, seguretat i higiene, una situació que asseguren viuen des del passat mes d'octubre quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals en els treballadors. El responsable de serveis a la comunitat UGT és Juanjo del Teso.
Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibí a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aun habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Dàvia és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera està prevista el 17 de juliol a l'entrada de la Canera de Sonreus.
Més qüestions. La parròquia de Binissalem ha iniciat una campanya per recaptar fons per a la reforma de la teulada del teatre parroquial. Les obres ja estan en marxa, tenen un cost de 400.000 euros.
Les obres de la teulada del Teatre Parroquial de Binissalem avancen a bon ritme. Josep Ramon Ortega és el rector.
Final de maig van començar els endemiatges i a principis de juny van començar, i la veritat és que van una velocitat increïble, perquè ja pràcticament la teulada del teatre ja està acabada.
L'edifici es va haver de clausurar el febrer passat pel risc d'esfondrament, i el grup de teatre Xamo Xamo, els Escoltes i el grup d'Esplai quedaran sense els seus locals. L'Ajuntament ha agilitzat la tramitació de la llicència d'obres. El problema ara és el cost de la reforma, 400.000 euros que la parròquia difícilment pot assumir.
I el bisbat mos fa un crèdit, que llavors la parròquia haurà d'anar tornant així a poc a poc com pugui, i però bueno, per afrontar les obres, que com veus és un pressupost molt elevat.
Per fer-hi front, han iniciat una campanya de recaptació de fons perquè els veïns hi facin donatius. Per la Fira de la Pedra pogueren apadrinar una taula, i també s'organitzen sopats solidaris com la pamboliada que faran demà a la plaça.
Lo que se recoge en misa, el cura lo anuncia para las obras.
Sí. Cada
un poc, cada un. És una manera, diguem, de demostrar que hi ha interès per aquest tipus de coses, que no decaigui i que no se perdi.
Jo estic encoratjat. La veritat és que el poble de Benissanet s'està portant superbé. És a dir, els comerços s'han bocat, vi, aigua, coses per la rifa.
De moment han recaptat uns 7.000 euros.
I amb l'arribada de l'estiu arriben els problemes de molts municipis de les Balears per abastir aigua als seus ciutadans. I es torna a fer present aquest problema. Els ajuntaments del Pla de Mallorca ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aquest recurs. El mateix han fet des de la Serra de Tramuntana, que tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho.
És el cas de Deià, on encara que tenen prou aigua per cobrir la demanda actual, preveuen d'ornar en camions a finals de mes. Els veïnats asseguren que l'arribada de turistes durant la temporada estival és el que ha causat problemes d'abastiment en els darrers anys.
No, no hi ha una intenció, hi ha una intenció de pagar camions i al final ho paguen tots. Però pagar amb es gasta dels turistes també, no? I aquí, pues, ara no només és la vivenda, sinó ara és aigua i aniran sumant. Si això no acabarà mai.
S'accés de gent a les illes i tot aquesta zona. Més estranger, més gent, més hotels, més això, i jardín, que tothom vol jardín guapo, i al final és un gasto excessiu d'aigua.
No tenim més fons, per tant, l'aigua, ja d'en un temps que l'aigua se pagaria més cara que el vi, i se pagarà més cara que el vi. Ja s'hi paga. Per tant, crec que no hi haurà aigua, ja. En venir l'estiu bo dins el gust s'acabarà.
El balè de Deià, Joan Ripoll, recorda que si els veïnats fan un mal ús de l'aigua poden ser multats, fins i tot els poden aturar temporalment el comptador.
El tall d'aigua vendrà en funció del consum de l'aigua, de la gent, de lo conscient que sigui la gent, i si et fa un consum normal, regulat, i amb consciència, pues no tindrem per què fer talls. Si veiem que això no es produeix, doncs haurem de fer talls com van fer l'any passat. També tot va en funció de que sigui un estiu molt calorós o no.
Això a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania perquè en faci un bon ús.
I precisament a un dels municipis de la Serra, Esporles, el govern destinarà 96.000 euros per digitalitzar la xarxa municipal i estudiar noves vies per donar resposta a les necessitats d'abastiment de les rutlletes.
El projecte permetrà modernitzar la gestió de la xarxa municipal mitjançant la implantació de sistemes intel·ligents de control i monitoratge que facilitaran la detecció de fuites, l'optimització del consum i una gestió més eficient dels recursos hídrics.
I el port de Cala Ratllada té un nou edifici multiús. Ara que ja han acabat les obres, el projecte ha comptat una inversió de 2,2 milions d'euros i ha inclòs la demolició de l'antic edifici i la construcció d'un nou immoble que millora l'ordenació dels espais i els serveis disponibles. Es tracta d'una actuació llargament reivindicada pel municipi i que contribueix a reforçar la integració entre el front marítim i el nucli urbà.
La finalització dels treballs suposa la culminació d'una actuació estratègica per modernitzar el port de Cala Ratllada, que permet dotar aquesta instal·lació d'un equipament renovat, funcional i adaptat tant a les necessitats de l'activitat portuària com als usos ciutadans de la zona. El nou edifici multiús acull de planta baixa la cuina i el magatzem de la cantina, 4 punts de venda de bitllets per a les golondrines, diversos espais destinats a magatzem vinculats al trànsit portuari i uns banys públics. A la primera planta s'ubiquen l'espai destinat a restaurant i la terrassa amb vistes a la mà.
I a les 7:30 del capvespre s'exposa al públic una joia de la cartografia mallorquina, la carta portolana de Pere Rosell, fins al setembre al Museu de Mallorca.
eren mapes fets a partir de la pràctica de la navegació. Assenyalen illes, ports i punts de referència per als navegants. Aquesta carta portolana és del 1447 i la va fer a Mallorca el prestigiós cartògraf Pere Rossell. De fet, és la seva obra més antiga. Realitzada sobre vitel·les i dibuixa la franja litoral de la mar Mediterrània. Inclou fins a 29 topònims de les Balears, ciutats portuàries, cales de refugi, illots i esculls.
I amb aquesta proposta per avui a Hora Baixa arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IBD Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el campió de la Champions serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma.
Així és, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la Champions, serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma, que se jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. D'altra banda, els futbolistes del Mallorca, Don Prats i Sergi Darder, parlen del futur de l'equip a curt termini. En declaracions a IB3, els artenencs han valorat el que pot ser la pròxima temporada a la segona divisió. Ambdós parlen de fer un equip per pujar de categoria. Són, per aquest ordre, Darder primer i Addon després.
De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tantes, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos, o d'un dels favoritos, perquè com he dit tantes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
El davanter, Abdon, també s'ha fet ressò de la sortida del tècnic Martín de Michelis i parla de decepció.
Una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre no fa ni 3 setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions al futbol, però són coses que poden passar.
D'altra banda, el migcampista Darder recorda que va coincidir a l'Espanyol amb el nou tècnic, Luis García.
I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on vaig ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps el que jo m'agrada, que és el tema de futbol, de posicionament, de concepte futbolístic. Si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutarem moltíssim.
Pel que fa a l'actualitat del club, avui s'ha presentat via xarxes socials la nova camiseta d'aquesta temporada. La principal novetat està en la divisió a parts iguals del vermell i el negre.
Al Mundial ja es comencen a definir els 700 de final.
Ja tenim 14 seleccions classificades i 6 eliminades. La propera matinada Espanya se la juga davant l'Uruguai. Una victòria o un empat classifica Espanya. El partit serà a les 2 de la matinada. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que no vol especular amb el resultat.
Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
Davant serà l'Uruguai, selecció amb problemes entre els jugadors, els mitjans de comunicació i el seleccionador Marcelo Bielsa, el que escoltam.
Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser màxima.
El tècnic argentí dels uruguaians té bones paraules per Luis de la Fuente i pel joc d'Espanya.
Me parece que el fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, por supuesto que no representan mi estilo, porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo.
L'altre partit del grup enfrontarà Cap Verd i Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, dos partits més, Nova Zelanda, Bèlgica i Egipte, Iran. Abans, a les 9 del vespre, se jugaran els partits Senegal-Iraq i Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. Ahir, el partit de la jornada va ser el de la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, remuntant el 0-1 inicial. Sebastián Becachetxe és el seleccionador coterià.
La vida te regala estos momentos donde puedes compartir con tus hijas, con tu señora, con tus hermanos, con tu mamá, con los amigos. Falta el viejo, que estará gritando arriba, ¿no? Hay que celebrar esos momentos. Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una buena cerveza y celebrando una victoria histórica.
Altres resultats d'ahir, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Japó 1, Suècia 1, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2.
En tennis, avui es disputen les semifinals del Mallorca Championships de Santa Ponsa.
Als quarts de final, l'espanyol Alejandro Davidovich es va imposar ahir per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a l'hongarès Marzán, que va guanyar per 6-4 i 6-3 Kecmanovic a la penúltima ronda. L'espanyol ha parlat avui del partit.
Obviamente estoy a un buen nivel, sé que estoy con mucha confianza, pero bueno, al final también mañana es un partido durísimo, es un jugador muy, muy agresivo y sé que me lo va a poner muy difícil.
A l'altra semifinal s'enfrontaran el portuguès Nuno Borges i l'estadounidenc Ethan Quinn. I avui teniu una cita amb Rafael Nadal i IB3 Televisió. Una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí.
Gimnàstica artística, el club Xelska torna a la final de la Lliga Iberdrola.
Serà la novena final consecutiva de l'equip mallorquí i se disputarà a Pamplona. Pedro Mir és el director tècnic del club.
La veritat és que ja no conec estadístiques, però no crec que hi hagi molts equips mallorquins que una màxima categoria, un esport olímpic, hagin estat 9 anys consecutius estan lluitant per el títol, no? Una final. Però, bueno, ja... Nosaltres ho valorem moltíssim.
Segons el tècnic, l'equip arriba millor que les dues temporades passades.
La veritat és que, a diferència d'aquests dos anys anteriors, que hem patit molt per arribar, aquest any ha estat molt més fàcil. La sort mos ha sonregut i hem pogut anar més tranquils, sense tantes lesions ni malalties com hi va haver l'any passat. I estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Lliva, però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres i una altra cosa com l'any passat, que, per exemple, no vàrem poder configurar un equip en garantia, saps?
A més, Pedro Mir destaca que amb el nou sistema de competició el Xelska es pot veure afavorit.
El que ens favoreix bastant en quant a que tant la Lliva com l'Hospitalet tenen un gran potencial és el sistema de competició. Uh-huh. Amb aquest nou sistema, així com l'any passat, ens va perjudicar bastant. Amb aquest sistema de 10 gimnastes que conformen l'equip, n'han de sortir 4 i puntuen totes 4, que no te dona marge d'errada. És una competició molt oberta, de manera que això en realitat mos iguala bastant en els altres rivals.
I acabam amb pàdel i bàsquet.
El Premier Pàdel de Valladolid, Gemma Trià i la menorquina Idel Fibrea s'han classificat per a les semifinals després de superar la parella Martina Facio i Raquel Eugenio en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2. La semifinal la jugaran contra la parella formada per Ariana Sánchez i Andrea Ustero. I en bàsquet, el Fitbui Mallorca Bàsquet Palma fitxa l'escorta Sergi Huguet, que torna a l'equip un any després d'haver jugat amb l'Orense.
Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Primer cap de setmana d'estiu, continua l'onada de calor i els cinemes poden ser durant un parell d'hores un refugi climàtic on, a més, es pot fer cultura amb una cartellera renovada que ens repassa Sandra Martínez. Molt bon dia.
Molt bon dia i que comencem, si et sembla, amb una pel·lícula musical amb Letres robades.
Es mi canción, yo la compuse.
¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima.
Sí.
Vos imagineu que sou un músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit però en la qual tu no hi constaràs enlloc. I d'això sembla que és el que va passar amb Angels de Robbie Williams i és el que explica més o manco aquesta pel·lícula amb el director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brothers, Nick Jonas i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta per on tenim més.
Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
El viatge al País dels Blancs ens consta la història de vida de Nousman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb la indiferència més ferotge. Diu que Barcelona va ser més dura que el desert o que el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida. Emma Vilarassau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
Te pasas el día de planeta en planeta, cara. ¿Cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
I si sabíeu que existia la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estrena Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia, Mad Max, amb el segell de DC. Protagonitzada per Millie Alcohol, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que destaca sobretot el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
Billie Holiday li cantava solitària i trista a la lluna i el protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El conte, creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Moyà, neix com una eina perquè els menuts aprenguin a afrontar el dol, la soledat i la pèrdua. I es presenta demà, Sandra, demà de matí, a Palma.
Sí, ara a les 11:30, en format de contacontes a l'Espai Soscultura de Ciutat. Una presentació en societat, però que ja ha passat una primera prova de foc quan l'autora, que és també mestra d'educació infantil, el Miquel Costa i Llobera de Palma, el va estrenar davant dels seus alumnes.
I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte. I també els van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petit que puguin expressar expectatives, aquestes idees, va ser molt, molt entranyable.
Imatges fetes per Aura Moyà, biòloga de formació però artista d'ànima, que tenen regust de clàssic, igual que la història, cosa que no és casual, perquè les dues autores són amigues des de fa anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor del llibre.
Tenim molt clar una mica com que pot aportar cada una, ens respectem molt, també. Ella valora moltes meves opinions i jo les seves, i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
Fullejar Les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és un plaer pels infants i també pels pares, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, a emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no? Respira
i saber que... Ja acabam amb la veu de Sergio Dalma, que serà Anita, el protagonista al Velòdrom Illes Balears, és el darrer dels Mallorca Concert Series de Trull.
Sí, presenta Ritorno via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva carrera. Per cert que l'EMT reforçarà les línies 33, 18 i 19 que passen per General Riera per facilitar l'accés al concert. Les armes de la vida, sóc el capità, tot l'amor, la calma i les coses tan boniques que la vida m'ha donat, però si em falta l'aire, miro el quadre.
Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 26 de juny, que avui passen un dia més per Veneçuela, on continua incrementant-se el balanç de víctimes pels dos terratrèmols. El darrer, de fa només uns minuts, eleva a 589 els morts i 2.980 els ferits, però també hi ha 37.000 desapareguts mentre les hores passen i la desesperació dels afectats creix. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Entre les víctimes, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha ja 4 espanyols. També el govern canari ha informat de la mort de la seva delegada a Veneçuela, Isabel Jara. A més, encara queda un centenar d'espanyols a la zona per localitzar, mentre que també se sap que n'hi ha 4 entre els andarrocs que esperen encara ser rescatats.
També hi ha 4 espanyols localitzats, però que en aquests moments se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
Avui ja ha començat a arribar l'ajuda internacional, com ara l'avió militar procedent d'Espanya amb un grup de rescatistes i material de primera necessitat.
L'ajuda és urgent, ha advertit ACNUR, que descriu un panorama de destrucció generalitzada en diverses zones de Veneçuela, especialment al nord, que és la més afectada pels sismes. A les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas ja han llançat una campanya d'emergència per recollir donacions econòmiques, a més d'un acompanyament als valesolans que resideixen a l'arxipèlag i que encara continuen sense notícies de familiars o d'amics.
Aquí a les Illes, les autoritats han guardat avui un minut de silenci al consolat demà en memòria de les víctimes.
La presidenta Marga Proens ha destacat que el govern ja s'ha posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per oferir ajuda als veneçolans residents a les Balears que tinguin famílies i amics al país llatinoamericà.
A todo el pueblo que está allí en Venezuela, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
Més coses. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver ocult enmig de la Samarjal, a Sa Pobla.
Un veïnat de la localitat va donar l'avís d'alarma ahir a darrera hora després de trobar el cos sense vida mentre passejava per la zona. Es trobava amagat per la mala herba. De moment no ha pogut ser identificat. No es descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit dies enrere.
Un de cada 4 alumnes de les Balears ha pensat abandonar els estudis, la majoria per avorriment.
Ho revela una enquesta del Consell Escolar feta a prop d'11.000 estudiants d'ESO i de formació professional. Segons les darreres dades, la taxa d'abandonament escolar a l'arxipèlag s'ha reduït al 15%, que són 5 punts percentuals menys que l'any anterior. Això sí, encara està a 3 punts per damunt de l'estatal.
Desconvocada la vaga del transport sanitari.
La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i Assistència de les Balears, GESAIP, i els sindicats representants dels treballadors han assumit finalment un acord al TAMIP. S'han de convocar, per tant, aquesta aturada indefinida que estava prevista perquè començàs dilluns.
El Consell d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa al futur pla d'intervencions d'àmbits turístics.
El PIAT, que acumula anys de retard, no permetran que pugi el nombre de discoteques a Eivissa, segons ha anunciat el Consell, precisament ara que els veïns de Talamanca estan en peu de guerra contra la que es vol obrir a un hotel.
I en els tribunals, el jutge Calama ofereix a Hisenda per sonar-se a la investigació de les joies a Zapatero.
El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que ara s'investiguen en una de les peces separades.
I pel que fa al cas Leire, dos generals de la Guàrdia Civil han ratificat que varen rebre ordres perquè l'UCO es posés de perfil en causes polítiques.
Tots dos han mantingut les declaracions, per tant, que ja va